Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores. Senyors, com sempre, moltíssimes gràcies per, un cop més, acompanyar-nos a aquesta segona part del Passeu sense trucar. Que avui, noia, comencem amb una notícia, una mala notícia, però és que ens ha deixat la Anne Sheridan.
Sí, tenia 77 anys. Qui sí. Era? Doncs era una actriu.
Sí.
Que va saltar a la fama per ser la mama d'Alf.
No nos pongamos tontos.
Bienvenido a casa, amigo. ¿Qué ruido es ese de arañazos?
¿Qué ruido dices?
¿Suena?
M'encantava.
Ai, sí, l'Alf.
M'encantava aquest personatge.
Que bonic, l'Alf.
Doncs sí.
Ai, sí, sí.
Un
sí,
personatge
sí,
que va ser molt sí, i molt, sí, molt sí, popular.
Sí. I tant, i tant.
I bé, ens i ha tant, deixat aquesta, aquesta dona, que era la mama a la sèrie, 77 anys, com bé deies, Candela, i que va interpretar, doncs, això, un dels papers principals d'aquesta popularíssima comèdia de la NBC.
Des anys 80, eh?
Sí, senyora. Amb un missatge que ha fet la família, que ha volgut despedir-la, doncs, diu: "Con profundo dolor tenemos que anunciar que Anne ha fallecido en paz."
I deixa endarrere un extraordinari llegat d'energia creativa, humor intel·ligent i agut, adoració pels seus gossets, un odi extrem a Trump.
Sí, senyora.
Passió per les compres de segona mà i amor per les bones històries. Doncs descansi en pau, Anne Sheridan, la mamà d'Alf.
Sí, senyora. L'estimaven molts com tanta, tanta, tanta gent...
Que la van conèixer.
Que la van conèixer, efectivament. Bé, pel que fa a les audiències, doncs jo us ho
rècord, poder... Rècord a la primera,
Brutal,
amb el
brutal.
Partit d'Espanya.
Exacte. Si hagués guanyat, hagués estat millor, però no va
es poder... Es pot tenir tot en aquest món.
No, no, va pe... no, no ha pogut ser possible. Espanya va empatar amb Cap Verd, que de caps verds poc, vull dir, el cap bastant admoblat, aquesta gent que per primera vegada participa en un Mundial i que ho van fotre molt bé. La veritat és que ho van fotre molt bé.
El Festa Major,
I la selecció espanyola, que s'ho foti mirar, que s'ho foti mirar. Afortunadament, hem tingut també la sort de que el mateix grup, l'Aràbia Saudí, ha empatat amb Uruguai. La cosa ha anat d'empats i, per tant, tots amb un puntet. Ara bé, parlant d'audiències, la primera, perquè era en directe, perdó, en directe, amb obert, 7.322.000 persones. DAZN, que era qui també oferia aquest partit, però això ja pagant, 548.000 persones, el que fa un total de 7.877.000 espectadors. Minut d'or... El minut d'or va ser a les 19 hores, 52 minuts...
Abans de que comenci... Ah, no, això poc abans d'acabar, no.
Això mateix.
Ah, que sí que van començar a les 6.
El 6, a les 6.
És veritat, és veritat. Sí, sí, sí.
8.847.480 espectadors. Un 66,5 increïble de share. Clar, poquet abans, perquè com estaven empat a una, a veure si...
A veure, a veure.
Doncs no, no va passar.
Doncs res, ahir Antena 3 i l'Hormiguero, un 13,6, La Revuelta a la 1, 10,4, Horizonte 9,6, a 4.
Sí.
I a la 2, la pel·lícula Buzz Stop de la Marilyn Monroe,
sí,
un 3,8%.
Correcte. Avui a la tele tenim a la primera, a les 9 del vespre, també a DAZN, evidentment, tenim un interessantíssim França-Senegal.
Ah, sí?
Sí.
Ah.
Sí, sí, bueno. Sí, 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 sí.
Si ho dius tu.
Home, escolta, no, està bé, està bé. A més, escolta, França està ple de senegalesos.
D'origen.
D'origen,
sí, sí, d'origen, sí, sí, d'origen, d'origen.
Bueno, mira, amb el Japó juga un porter que és negre, un japonès negre.
Clar, perquè la seva, va llegir que la seva mare era japonesa i el seu pare d'Uganda, em sembla.
Que sí? Sí, fa gràcia, sí, perquè sí, clar, sí, no és habitual. Bé, són aquelles coses divertides. Bé.
Molt bé, tenim el Marc Giró avui amb cara al show.
A veure si li va una mica millor.
Amb el ballarí Nacho Duato i l'escriptor David Uclés.
Val.
I pel·lícules.
Pel·lícules n'hem destacat dos. Una, perquè, bé, les dues distretes, una és Poseidon, és una pel·lícula del 2006, aventura, és d'un luxós transatlàntic que s'enfonsa doncs en ple, diguem-ne, en plena celebració de Cap d'Any.
Sí.
Val. La pel·lícula està protagonitzada per Josh Lucas, per Kurt Russell, per Richard Dreyfuss, sí, entre d'altres, i dirigida per un expert en pel·lícules, diguem-ne, on entra...
De catàstrofes?
De catàstrofes, on entra directament el tema de l'aigua, mar i tot això, que és el Wolfram Petersen, que va fer aquella pel·lícula tan bona de El submarino.
Ah, clar. I els nostàlgics que vulguin recordar el cinema musical del 1978 amb Gris,
sí,
doncs que ho facin a TCM, sí, a partir de les 10, amb John Travolta, Olivia Newton-John, en els principals papers, també Michael Tootsie.
Sí.
I és que el 16 de juny del 1978 es va estrenar als Estats Units també aquesta pel·lícula, Grease.
Dia com avui.
Això.
Bueno, doncs a veure-la a TCM. Per cert, no sé si he dit que Poseidon la feien Calle 13, que
bé,
és un dels canals de Movistar Plus. Bé, anem a les estrelles...
Doncs sí, anem a les estrelles, a la lluna, als planetes...
Forats vermells, forats negres, forats grisos, forats verds...
Això.
Sí, sí.
Amb el Joan Marc?
Amb el Miralles.
Som-hi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Ai, Joan Marc, aquí el tenim en viu i en directe. Sempre està en directe,
sí,
però vull dir que està aquí en viu. O sigui, ho tenim, no...
In persona.
In person.
In person, sí.
In person. Bueno. Escolta'm, això que dèiem, aquest petit punt vermell...
Sí, sí.
És petit punt vermell, sí.
És el que està més calent en astronomia i astrofísica aquests darrers mesos, els petits punts vermells. La investigació al voltant d'aquests objectes,
sí,
sobretot pues, impulsat per les observacions que està fent el James Webb, que està funcionant a full. Recordem que el James Webb té...
No para,
Sí, però és que té una... durada d'utilització limitada, que és uns 6 anys,
sí,
i al cap de 6 anys se li acaba...
Quan portem, ja?
Pues és del 2021-22, perquè va ser el desembre.
Queda massa.
6
portem
anys,
3 anys.
Queden...
Pobre.
Queden 2 anys més, 2 anys més, 3 anys més, com a molt. Potser es podrà allargar una miqueta més, però... Quan se li acabi la criogenització, és a dir, el gas que refreda els instruments, perquè funciona amb instruments que miren a l'infraroig, i a l'infraroig és la longitud d'ona de la calor, és a dir, que no poden estar calents, han d'estar refredats, perquè si l'instrument està calent no veu la calor que ve dels estels o de les galàxies llunyades, doncs tot això ha d'estar refredat a una temperatura molt baixa i quan s'acabi aquest refrigerant, diguem-ne, pues el telescopi deixarà de funcionar.
I no és recuperable, no?
No és recuperable perquè està en un punt orbital entre que és un punt estable, que se'n diu punt de Lagrange, que està més enllà de l'òrbita de la Lluna, no hi ha anat mai cap humà allà, no és recuperable, no hi hem ficat...
Bueno, tampoc em referia que n'és un humà.
Tampoc hi hem ficat uns coets de tornada.
Això, sí,
no,
sí,
bueno. No, es quedarà allí inerte per sempre, perquè és un punt molt estable i en principi no li tindria...
I ja deixen d'enviar dades i...
Deixarà
no?
d'enviar... Sí, bueno, l'electrònica suposo que et continuarà funcionant, o que no funcionaran són els instruments que miren en l'infraroig i l'infraroig mitjà.
Bueno, vale.
Però bé, per això ara ja... aquesta falera per tothom observar i observar aquests petits punts vermells que va descobrir justament el James Webb, o va descobrir en algunes de les seves primeres observacions el 2022, i ja en vaig parlar fa 15 dies, perquè la setmana passada vam parlar del Vaticà, si ho recordeu, però fa 15 dies ja vam parlar d'un gran descobriment que era la mesura del forat negre central d'un d'aquests petits punts vermells que es trobava a uns 13.000 milions d'anys llums de nosaltres, és a dir, poc menys de 700 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, en l'univers més recent, i es mesurava el forat negre central a través de la rotació del gas al voltant d'aquest forat negre amb una massa d'uns 50 milions de vegades la massa del nostre Sol. Mm-hmm. És un forat negre supergegant, no és un forat negre que va néixer d'un estel que va viure, va morir i va crear aquest forat negre, sinó que és algo que ha nascut d'una manera completament diferent, que encara no sabem ben bé com. Hi ha diverses teories que poden explicar-ho, però que no, ara mateix no podem distingir o no podem saber quina és la correcta. Sí. El que sabem és que aquests forats negres van absorbent gas i van creixent. I es van fent cada vegada més grans. I aquesta setmana us porto dos notícies al voltant d'aquests forats negres que neixen abans que neixen les galàxies, és a dir, primer hi ha aquests forats negres, el que dèiem, allò que és primer l'ou o la gallina, primer és el forat negre i després la galàxia es forma al seu voltant per l'absorció del gas i per la força de la gravetat que exerceix aquest forat negre que fa que atrau tot el gas que hi ha al seu voltant. Parlem d'un que se'n diu GLIMPSS 17775, que està que es situa a uns 1.800 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, que es troba més o menys a uns 12 milions d'anys llum de nosaltres, 12.000 milions d'anys llum de nosaltres.
12.000 milions.
És just al límit on comencen a desaparèixer aquests petits punts vermells, perquè després de 2.000 milions d'anys després del Big Bang, aquests forats negres sembla que desapareguin. No se'n veu aquests petits punts vermells, sembla que desapareguin. No se'n veuen més. Potser es transformen en una altra cosa. Uh-huh. Aquí estem just al límit. És a dir, fa 15 dies us parlava d'un que era just a l'inici, i ara us parlo d'un que és just al final d'aquesta època dels petits punts vermells. Què hem fet amb aquest? En aquest no s'ha pogut mesurar la massa del forat negre en el seu centre, però sí que s'ha pogut obtenir un espectre de la llum que prové d'aquest objecte. I s'ha pogut obtenir aquest espectre perquè es troba amplificat per un cúmul de galàxies, per l'efecte de lent gravitatòria, que n'hem parlat diverses vegades, quan hi ha una massa molt important al davant d'un objecte, deforma l'espai-temps i actua una miqueta com una lent, d'una lupa.
D'una lupa, sí.
I fa que amplifica la llum que ve d'aquest objecte i doncs s'ha pogut obtenir l'espectre d'aquest objecte, s'ha pogut descomposar la seva llum. Això és una tècnica que va desenvolupar Fraunhofer a principis del segle XIX i que va perfeccionar, en vaig parlar la setmana passada, un tal Angelo Secchi, que era un capellà del Observatori del Vaticà, que va desenvolupar aquesta tècnica i que li permetia veure quins elements químics provenien d'aquesta llum o hi havien en aquesta llum. I doncs és l'espectre més profund que s'ha obtingut mai d'un petit punt vermell, justament gràcies a aquest efecte de lent gravitatòria. I el que hem vist és que realment al centre d'aquest petit punt vermell hi ha un forat negre supermassiu, no en saben la massa, però tot l'espectre de llum indica l'existència d'aquest forat negre envoltat per una quantitat enorme de gas, molt compacte i molt densa, i el que es veu és que la radiació que prové d'aquest forat negre, radiació molt intensa, ionitza aquest gas, fa que els electrons s'escapin dels seus àtoms es fa el que en diu una dispersió d'electrons. I això es veu en l'espectre de la llum. Hi ha indicacions, són línies d'emissió i d'absorció molt clares que indiquen aquesta dispersió d'electrons. I també hi ha fluorescència, i absorció d'heli, que això també indica l'existència d'una radiació molt intensa provinent del centre d'aquest petit punt vermell i doncs aquest forn negre. A més, si veu un bosc de línies de ferro, que també són indicatives de l'existència d'aquest forat negre, i doncs el que ells suposen que estan veient és un enorme bola o núvol de gas que envolta un forat negre que s'està alimentant d'aquest gas i que està creixent a un rati molt més elevat que el que podria créixer normalment. És el que en diuen una acreció super Eddington. Normalment hi hauria un límit del creixement d'un forat negre, com hi ha un límit a la radiació que pot emetre un estel. Per què? Perquè el rati d'absorció de gas està compensat per la força de la radiació que emet. És una espècie d'equilibri. Quan més gas absorbeix, més radiació emet. Quan més radiació emet, més repulsa el gas cap a l'exterior. No pot tragar més que la seva boca, bàsicament. És una miqueta com el forat de la banyera, que no pot tragar més que la dimensió del forat. Molta aigua que li fiques, no. Si tu li fiques més aigua, es va emplenant la banyera, que vagi tragant.
Sí.
Pues aquí és el mateix. El forat negre, en principi, no podria tragar més que la seva pròpia dimensió o que la seva pròpia radiació que emet.
Però cada forat negre té un diàmetre, no?
Té un diàmetre, sí. Però és un problema de radiació. És a dir, el gas cau, i el forat negre podria tragar sense límit, bàsicament, però quan cau el gas, emet radiació que empenya el gas cap a fora. És a dir, que arriba un moment que hi ha una força prou important que fa que no pot caure més gas, en principi.
Val, surt.
Però hi ha mecanismes en el forat negre que farien que pogués tragar més del que és possible. I aquests mecanismes quins són? És que quan emet tanta radiació, la radiació són fotons i el gas aquest absorbiria, quan cauria tant gas a dintre, absorbiria aquests fotons i no exercirien la pressió que haurien d'exercir. I doncs es podria alimentar més del que podria. És a dir, és una espècie de frenesí que li agafa el forat negre en algun moment, quan té molt gas al seu voltant, li agafa un frenesí i ho traga tot com una bèstia. Llavors va creixent i va creixent a ritmes molt més accelerats del que podria en un principi. I això és el que diuen que ells estan veient en aquest petit forat negre i podria explicar el que us explica en la següent notícia. És a dir, quan mirem una miqueta més a prop de nosaltres, diguem-ne, aquí parlàvem d'uns 2.000 milions d'anys després del Big Bang, ara passarem uns 4.000 milions d'anys després del Big Bang, anem a una altra galàxia, en aquest cas també amplificada per efecte de lent gravitatòria amb un cúmul de galàxies. Aquesta galàxia es diu MRG M0138, però el nom no té molta importància, i aquí també han observat un forat negre. Aquest cop aquest forat negre està adormit ja. És a dir, ja ha tragat tot el que podia tragar al seu voltant i s'ha quedat sense gas per tragar, és a dir, s'ha adormit. La galàxia també s'ha adormit perquè aquest forat negre, quan va ser actiu, va emetre tanta radiació que va empènyer tot el gas cap a les afores de la galàxia, i doncs la galàxia ja no forma estels nous perquè no té gas, l'ha expulsat tot la radiació que emetia el forat negre aquest adormit, però gràcies a l'efecte de lent gravitatòria i gràcies al James Webb, el que hem pogut observar és el moviment dels estels al voltant del forat negre. És el més distant que s'ha pogut fer aquest tipus de tècnica. Es va fer per el forat negre de la nostra galàxia, s'ha pogut mesurar la seva massa observant el moviment dels estels al voltant del centre de la nostra galàxia. La nostra galàxia té un forat negre que fa uns 5 milions de vegades la massa del Sol. És relativament petit, però vaja.
Bueno.
I en el que s'havia fet més distant estava a uns 700 milions d'anys llums de nosaltres, és a dir, relativament a prop de nosaltres. Aquest està situat a uns 10.000 milions d'anys llums de nosaltres,
sí.
Però gràcies a l'amplificació de la lupa del cúmul de galàxies, que l'amplifica 30 vegades, és una lupa potent, gairebé és un microscopi aquí que amplifica molt, s'ha pogut observar el moviment dels estels just al voltant d'aquest forat negre i s'ha pogut mesurar. Gràcies a aquest moviment dels estels es pot mesurar la massa que hi ha al voltant. Són lleis de física gravitatòria molt, molt relativament senzilles, de les que s'estudien a batxillerat, per exemple. No hi ha cap truco aquí. Però la sorpresa ha sigut quan han mesurat la massa. La massa del forat negre és de 6.000 milions de vegades la massa del nostre Sol. Sí, us poso en comparació el forat negre en el centre de la nostra galàxia és 5 milions de vegades la massa del Sol. Aquest és 6.000 milions de vegades, és a dir, mil vegades gaire, més de mil vegades més gran que el forat negre al centre de la nostra galàxia.
Ostres.
Recordem d'on vam marxar. A prop del Big Bang, forats negres de 50 milions de vegades la massa del Sol. Després passem per aquest glimpse que no sabem ben bé la seva massa, però sabem que s'està alimentant com un boig, està menjant i s'està engreixant, és a dir, de 50 passarà, s'engreixa fins a aquest, que és uns 2.000 milions d'anys després del glimpse, que ja fa 6.000 milions de vegades la massa
del Sol.
És a dir, mira si s'han engreixat, i llavors el que creuen és que aquest forat negre és el descendent d'aquests petits punts vermells. I que aquesta galàxia que veiem és la descendent d'aquests petits punts vermells. I per què ja no es veuen? Justament no es veuen perquè han tragat tant gas tan ràpidament que han matat la galàxia. Ja no crea estels, la seva lluminositat va baixant poquet a poquet, i doncs desapareixen perquè ja no tenen, traguen tan ràpid, s'engreixen molt ràpidament i es queden sense aliment, i quan es queden sense aliment van desapareixent perquè perden lluminositat i no s'arriben a veure. I necessitem efectes com la de la lent gravitatòria per arribar a veure aquests objectes.
Però bueno, efectes de que pugui passar alguna cosa o...
No, però ens dona una imatge de què ha passat amb aquests petits punts vermells. Van néixer com aquests forats negres grans, que no sabem exactament com van acabar de néixer, es van alimentar molt ràpidament de gas i van començar a crear galàxies on hi havia molta activitat amb molta radiació, amb molta creació d'estels, però s'ho van menjar tot tan ràpidament que es van quedar així, arriben al final, pam, i col·lapsen i es queden mortes aquestes galàxies, bàsicament, fins que segurament més endavant comencen a col·lisionar les unes a les altres, i quan comencen a col·lisionar, aleshores es torna a reactivar la formació d'estels i es tornen a veure aquest tipus de galàxies. Però vaja, ens comença a donar ja una imatge bastant detallada de quina és almenys la primera onada de formació de galàxies que va tindre el nostre univers al voltant d'aquests forats negres, els hi diuen forats negres estels o estels forats negres, black hole stars, en diuen en anglès, que van néixer segurament d'un col·lapse de núvols de gas que existien al principi del nostre univers, col·lapse directe cap a forat negre sense formar estel, i que van alimentar les primeres galàxies, les més lluminoses que es veuen en aquest univers primordial que està observant el James Webb. I doncs comencem a tindre diverses etapes de quina és la evolució d'aquests objectes, que no serien els progenitors de les nostres galàxies, perquè la nostra galàxia no té un forat negre tan gros
al
seu centre.
No.
Això, la nostra va néixer d'un altre mecanisme que va ser posterior a tot això. És a dir, que ja veiem que hi ha dos, com a mínim dues generacions de galàxies en el, en el nostre univers.
Ja. Dic, el fet de tenir un forat negre, tingués un forat negre a la nostra galàxia, ja hauria...
Si tingués un forat negre
d'aquestes característiques,
segurament no existiríem. Ja,
no existiríem.
No, no, no. Perquè hagués destruït completament la galàxia, no hagués permès la formació del nostre Sol i dels estels que estan al seu voltant.
Ja, ja, ja.
Perquè s'ha alimentat de tot el que hi havia ja.
Millor que estiguin tan
lluny. La nostra va néixer més tranquil·lament, segurament. Sí. Va néixer més tranquil·lament. El forat negre central sembla que va néixer d'una altra manera, a partir de forats negres d'estels que es van anar ajuntant, però que no va tindre aquest moment de frenesí d'alimentar-se amb el gas. I per això la nostra galàxia avui en dia encara forma alguns estels, No ha arribat a quedar-se adormida.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
...1997... un grup anglès, The Verve.
Sí, un grup de Britpop que va treure un 16 de juny, dia com avui, aquest tema, aquesta cançó, que realment és un autèntic himne, és una preciositat, i que es diu Bitter Sweet Symphony.
No, bitter cas no,
No, no, no, no, no, no.
Però no marxarem, els deixarem per un altre dia. Avui marxarem amb Gino Vanelli.
Sí.
Aquest cantant d'orígens italians.
I canadencs.
De Montreal.
Sí. Italoamericà, jo em pensava
compositor,
que era...
Compositor, no? És canadenc.
Sí, sí, però jo, Goita, tota la vida pensant que era italoamericà, no?
Doncs
i no,
italo-canadenc.
Italo-canadenc, exacte.
Sí, sí. Doncs molt elegant.
Molt bo.
Elegant en el...
Amb unes cançons molt bones.
Soft rock,
Sí, sí, amb unes cançons realment molt bones. Té 74 anys, continua en actiu fent algunes cosetes... I la cançó que hem escollit no és aquella de Felice o altres molt populars, és una que no es coneix tant, però és de l'any 74 i es diu People Go The Movie, en directe.
Això.
Que la gràcia està al directe d'aquesta cançó.
Com nosaltres, en directíssim, com
sempre,
l'Iñigo.
Com l'Iñigo, directíssim, hòstia, és veritat.
Fins demà, adeu-siau.
Adeu, a passar-ho bé. Gotta move.